L'envelliment nacional afecta profundament a la nostra ciutat i a tots els seus ciutadans. Anem a parlar d'un sistema de finançament just i solidari entre les comunitats i les ciutats autònomes. A Vila-real, com en molts altres ciutats, sabem lo important que és comptar amb recursos suficients per a garantir uns serveis públics de qualitat que arriben a tots, sense importar la situació econòmica de cadascú i, el que és més important, el lloc on visca. El sistema de finançament actual, estarem d'acord que no està a l'altura de les necessitats d'una societat que, com la nostra, és cada vegada més diversa i té majors exigències. En primer lloc, vull destacar els principis que es defenen en aquesta moció, que són els d'igualtat i solidaritat. Per a una ciutat com Vila-real, és fonamental que aquests valors es respecten i es mantinguin. En el nostre dia a dia depenem d'un sistema que permeta els nostres que els nostres serveis de sanitat, educació o de benestar social es mantinguin de manera justa per a tots. No podem permetre que, per decisions polítiques que afavoreixen a unes regions sobre unes altres, els vilarrealencs es vegin perjudicats en comparació amb altres parts d'Espanya. Si no defensem la igualtat entre comunitats, estarem comprometent el benestar de les nostres famílies, els nostres majors i els nostres joves. En segon lloc, hem d'abordar un perill real, la fragmentació fiscal. Si permetem que una regió acapare recursos a costa d'una altra, Vila-real patirà les conseqüències. Els serveis públics, com l'atenció sanitària, l'educació o les ajudes socials, veuran retallats els seus fons, i això ja no només ho defensa el Partit Popular. Escolten les següents fonts. Ángel de la Fuente, director de FEDEA, dia: si permitimos que los territorios más ricos se queden con todo o buena parte de su excedente fiscal, no habrá recursos para financiar la nivelación territorial o políticas sociales uniformes en todo el país. Más aún, el Estado se irá quedando sin recursos tributarios propios, lo que le dejaría en una posición de debilidad a expensas de los territorios y sin herramientas para ejercer las funciones que le corresponden. Un altre, José María Durán, profesor de la Universitat de Barcelona y director del Instituto de Economía de Cataluña, advertía: no creo que un sistema de financiación distinto para Cataluña sea bueno. Con la propuesta formulada, el gobierno central dejaría de tener poder normativo sobre los impuestos pagados en Cataluña. Además, supondría complicar el conjunto del sistema fiscal. Un altre que segur que el sona, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que es profesor de la Universidad de Extremadura, pero el coneixeran como expresidente de la Junta de Extremadura per el Partit Socialista. Con el cupo, Cataluña ganará 30.000 millones y Extremadura perderá 2.000 millones. Desde Extremadura hay que estar en contra del cupo, del concierto. Es tu obligación como extremeño y como socialista, Miguel Ángel. Parlava a Miguel Ángel Gallardo, actual secretari general del PSOE de Extremadura i president de la Diputació de Badajoz. O un altre que segur que el sona, Javier Lambán, antic president del govern d'Aragó i secretari general actualment també del PSOE d'Aragó, que afirmava: el independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Illa. El acuerdo con Esquerra es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles. Como socialista, como demócrata y como español, me resulta inadmisible. I a més ho va confirmar, no només va parlar, sinó que ho va confirmar amb un fet. Va trencar la disciplina de vot del seu partit quan la setmana passada al Senat no va participar en la votació d'una moció que anava en el mateix sentit que esta. No podem permetre que continuï esta deriva. El finançament autonòmic ha de ser equitatiu i, sobretot, consensuat, garantint que totes les regions contribuïsquen i reben de manera justa. I, mentrestant, el que demanem és la creació d'un fons transitori per a pal·liar la infrafinanciació històrica que patim a la Comunitat Valenciana i que el president Mazón valora més o menys en 1.700 milions d'euros a l'any, que és el que necessitaríem per a la nostra sanitat, la nostra educació i els nostres serveis públics. En tercer lloc, aquesta moció planteja la necessitat d'una reforma transparent del sistema de finançament, basada en dades i, sobretot, en necessitats reals. A Vila-real, com a la resta del país, enfrontem reptes que l'actual sistema de finançament no està preparat per afrontar, com l'envelliment de la població o l'increment dels costos de sanitat. En els últims anys, els costos dels serveis públics que presten les comunitats autònomes han crescut d'una manera exponencial, particularment la sanitat pública, a la qual ja dediquen més del 40% del pressupost. Saldar el deute històric que el govern central té amb la dependència o cofinançar la gratuïtat de les escoles infantils de 0 a 3 anys, per posar alguns exemples, també requeririen fons extra. Necessitem un sistema de finançament que funcione per a ciutats com la nostra, que depenen d'un repartiment just de recursos. I per a finalitzar, voldria posar l'accent en la importància dels fons europeus, els fons Next Generation, que són essencials per a impulsar projectes de recuperació i desenvolupament. La nostra ciutat podria aprofitar aquests fons per a millorar àrees com infraestructures, educació i innovació, i per tant el que demanem és que es posen d'immediat a disposició de les comunitats autònomes aquells fons que no s'han executat per tal de que no s'acaben perdent. Aquesta moció no és només una qüestió de números o de repartiment de diners. És una qüestió de justícia, de defensar una Espanya en la qual tots, inclosos els habitants de Vila-real, tinguem les mateixes oportunitats. No podem permetre que decisions polítiques interessades posen en perill la igualtat i la solidaritat que hem construït durant tants anys. Defensem una Espanya unida, on les diferències entre regions no siguin excuses per a tractar els ciutadans millors que uns altres. Avui els demanem que donin suport a aquesta moció per assegurar que Vila-real reba el tracte just que mereix dins del sistema de finançament autonòmic. Un sistema que garantisca que tots els ciutadans de Vila-real i de la resta d'Espanya tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats, sense privilegis, però uns pocs a costa de la resta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Bé, alguna intervenció en el debat a aquest punt de la moció del PP? Entra a debat, senyor Cortés. El senyor Cortés té la paraula al primer torn.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Compartim la preocupació pel finançament de la nostra autonomia. I en aquest sentit, llegint els acords que vostè proposa, per exemple, el primer, defensar la igualtat i la solidaritat, compartim aquesta defensa, però ens preguntem quina solidaritat i quina igualtat, si ni governant el Partit Socialista a Madrid ni governant el PP s'ha solucionat aquest problema de l'infrafinançament. Ens preguntem també per què, per defendre el nostre finançament o per defendre la nostra autonomia, la seva llengua, qualsevol cosa, hem d'atacar a l'autonomia del costat. El que s'ha produït així és un acord a Catalunya entre dos partits que ve d'uns moments de molta tensió que s'intenten solucionar d'aquesta manera. Ens preguntem també per què per a vostès, en un acord que tenien amb Unió del Poble Navarrès, on ha governat gent com Yolanda Barcina, Miguel Sanz, no sospitosos de ser ni de RC, ni independentistes, ni res així. De fet, vostès han cogovernat en ells i han arribat d'acords en ells. I aquest conveni econòmic que té Navarra i que s'ha aplicat en governs del PP i que representa precisament el que està demanant ara Catalunya i que en part és el que el nostre partit voldria per al País Valencià, per què és bo ahir, per què és bo quan vostès han governat amb Unió del Poble Navarrès la Comunitat Foral de Navarra, però ara no és bo per a Catalunya o no sé si seria bo per a nosaltres. Parlen també en el segon acord d'independència fiscal sol·licitada. És a dir, aquesta independència fiscal que sol·licitem, que és per a que ens entenga una miqueta la gent, el que està passant així és que les comunitats que més aportem després no rebem a canvi el que hem aportat. I això què provoca? Per a que ens entenguin la gent és com una vaca a la qual no se li dona de menjar i se li exigís llet. I tractar totes les comunitats de la mateixa manera, efectivament, és voler alimentar una vaca de la mateixa manera que una gamba. Vull dir, si tenim diversos una vaca, una gamba no s'alimenten de la mateixa manera, la diversitat implica això, cada comunitat autònoma té unes necessitats i per això sí que compartim que aquest finançament s'ha de fer des del quart punt que vostès proposen, la multilateralitat i la transparència, és a dir, és evident que la resta d'autonomies han de poder saber què és el que s'està negociant amb les altres per a també poder aplicar. Però ahir n'hi ha una cosa que ja la va incloure el president Camps, s'anomena la clàusula Camps, que incloïa el nostre estatut d'autonomia, que establís que qualsevol ampliació de competències atorgada a altres comunitats autònomes podrà ser aplicada també al País Valencià. Per què en comptes d'anar per la via de l'enveja anem simplement per la via de la reivindicació, és a dir, per a reivindicar que allò que és bo per a altres, com quan vostès governaven amb Unió del Poble Navarrès a Navarra i aquest sistema foral, puga ser bo també per al País Valencià.
Gràcies, senyor regidor. Primer torn, senyor Llorenç.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Cortés, li agraeix que el debat, la veritat que se'n veuen pocs en este plenari i crec que segurament debats regulats se'n veuen pocs i crec que serà positiu per a que expliquem una miqueta millor el sentit d'esta moció. De totes formes, també li dic que me sorprèn perquè just en el debat de política general, Compromís i PP han mostrat que si en algo estan d'acord, igual és l'únic, és en que hi ha que millorar el finançament en el tema de que té que haver un fons transitori d'anivellament, que el Partit Popular va votar a favor de la proposta de Compromís i després una proposta semblant del Partit Popular, doncs Compromís s'ha d'abstindre, no? Bueno, algo és algo, no? Crec que estem d'acord. En essència, vostè, pues, el que m'està dient és que està d'acord un poc en el que plantegem així, en coses com el tema de la necessitat de multilateralitat de negociació en aquest tipus de qüestions. Jo sí que m'agradaria aclarir una cosa, no s'ataca a cap autonomia. Si no estem d'acord dels acords que se prenen en Catalunya o en qualsevol comunitat autònoma de per se, sinó el que estem en contra o el que no ens pareix correcte és que s'hagi renunciat a aquesta multilateralitat, sinó que s'hagi negociat el canvi d'un sistema que ens afecta a totes les comunitats autònomes només amb una comunitat autònoma i que a partir d'ahir això té conseqüències. No? I aquests informes als que jo feia referència, precisament el que diuen és que, evidentment, si toques una part del sistema, afecta la resta. Per tant, el que estem en contra és de que la manera de modificar el sistema de finançament autonòmic, que ja és prou complex i, com vostè diu, i estem totalment d'acord, necessita una reforma profunda, siga a partir d'un acord puntual en una comunitat autònoma que, a més, té unes conseqüències clarament electoralistes en aquest cas, que era aconseguir un vot favorable per a que el president de la Generalitat siga el que és, que és el senyor Illa. Vostè també parla del tema del sistema de la foralitat, no? El que passa en Navarra i en el País Basc. De moment, això forma part del sistema de finançament que hi ha a Espanya i és constitucional, és a dir, forma part del conjunt del sistema. Si hauria de ser aixina per a tots o no, bueno, tot se pot estudiar. Si així no negarem, en esta moció no estem negant que se puga optar per un sistema aixina per a tots, però plantegem-nos-ho i totes les comunitats tinguin oportunitat de poder plantejar quins són els seus problemes i quina és la millor manera de que aquest finançament autonòmic, que evidentment és deficitari en algunes comunitats com la nostra, molt més que en altres, i és cert, i això evidentment ho reconeixem sempre, el president Mazón ho reconeix sempre que fa falta, pues que s'integre i que se mire la manera en que se puga, a lo millor anar a un model més similar al navarrès que el que n'hi ha ara a la resta de comunitats autònomes. Tot és possible, però abordem-ho des d'una posició responsable i, sobretot, a través, vaig a repetir la paraula, multilateral, és a dir, que totes les comunitats puguen aportar i totes se busquen una solució comú, útil per a tots i que al final acabi reduint aquestes diferències que, evidentment, ara mateixa existeixen.
Gràcies, senyor Llorenç. Segon torn, senyor Cortés.
Estarem d'acord que en aquestes diferències el més gran perjudicat de tots és segur el País Valencià, o sigui, els valencians i les valencianes. Fa poc mirava una dada molt senzilla, que vostè comprendrà que puga jo mirar, que és que cobren els docents en cada comunitat autònoma, o que cobren els metges. I resulta que aquelles que estan finançades de la manera que estic així exposant, és a dir, a imatge de la comunitat foral de Navarra, en la que vostès han governat, és cert, no només és constitucional, és preconstitucional, és a dir, en el franquisme este sistema ja s'aplicava i en Primo de Rivera, i, és a dir, és històric. Però nosaltres, que com a valencians ens considerem també una autonomia històrica, pensem que, per què no, podem avançar cap a un sistema que pugui semblar-se, no té per què ser exactament igual, però que es pugui semblar a la comunitat foral de Navarra o que com a mínim pugui ser una miqueta més just. Perquè el que tenim ara, com he comentat abans, és una vaca que ha de donar llet però que ningú li dona de menjar. Això és. Evidentment, el més important no és que uns o altres cobren més, el més important és el que s'ha exposat així. L'educació, la sanitat, l'ocupació, la dependència, la investigació, la justícia social, la vertebració, les inversions, és a dir, carreteres, millores, les infraestructures, tot això depèn del nostre finançament. Construir escoles, l'antic pla edificant, o les que es puguen construir actualment en el seu govern, tot això, els diners no plouen del cel, els diners venen precisament d'aquest repartiment que es fa de la Caixa i que, evidentment, no es pot alimentar, com havia dit abans, no es pot alimentar igual a una vaca que a una cabra que a una ovella. Cada un té les seues necessitats. Des d'aquest punt de vista, nosaltres, tot i que estem d'acord en algunes coses, de la necessitat de millorar aquest infrafinançament que patim i que hem reivindicat des de que existim com a partit, pràcticament. La part en la que no podem coincidir és la de l'atac a una autonomia que està intentant aconseguir, en part, allò que volem nosaltres aconseguir. Si em permet, quan anàvem al catecisme ens diuen que havia 7 pecats capitals: la luxúria, la gola, l'avarícia, la peresa, la ira, l'enveja i la supèrbia. I al mateix temps ens ensenyaven que n'hi ha 7 virtuts que estan en contraposició: la temprança, la castedat, la caritat, la diligència, la paciència, la benevolència i la humilitat. I ens voldrien quedar més en les virtuts que en els pecats capitals. És per això que el que voldríem avançar és en com financem millor el nostre país, la nostra autonomia, com fem que els valencians tinguin els millors serveis, educació, sanitat i tot el que he dit abans, i no com ataquem en aquesta multilateralitat que vostè ha comentat. Pensem que no s'ha d'incloure l'atac a una altra autonomia. Segurament n'hi ha més vies, que és la del diàleg, que pensem que és la que s'ha intentat així a Catalunya. S'ha intentat arribar a un acord després d'anys de desacord i de desencontre. I per tant, el que necessitem segur, i per això tindran el nostre partit segur per a reivindicar i ser infrafinançament, i que ens donen allò que, no allò que mereixem, allò que necessitem. Perquè si la vaca no s'alimenta, un bon dia deixarà de ser vaca. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Cortés. Per a conclusió, senyor Llorenç, de 2 minuts.
Bé, doncs, moltes gràcies per les seues apreciacions. Jo crec que, en essència, al final s'ha demostrat que estem d'acord. Jo li dic que no és un atac a una comunitat autònoma, no és un atac a Catalunya, simplement és un atac a una manera de modificar el sistema de finançament autonòmic, perquè és el que va suposar, no? Vostè parlava de tindre un finançament just. Jo ho sent tantes vegades aquesta expressió que potser ens ha caducat un poc, no? Jo crec que hi ha més que just el que necessitem, que siga un finançament que cobrisca tots els serveis que necessitem els valencians i els extremenys i els aragonesos i tots els ciutadans d'Espanya, en un principi d'igualtat, que tots acabem rebent el mateix, pagant el mateix i rebent el mateix. I per això un poc en la moció parlem de que esta modificació del sistema de finançament necessita d'anàlisi de dades, necessita d'informes del Consell de Política Fiscal i Financera, necessita dels informes de l'AIREF, és a dir, que se faci un estudi lo suficientment profund per a que tots els serveis que se presten a totes les comunitats siguin iguals i que no tinguin que dependre d'un acord puntual d'un partit per aconseguir un govern autonòmic en una comunitat determinar, i que això al final afecta a tots, perquè al final els diners, això és com una bossa de diners que n'hi ha que repartir, i que no n'hi ha més diners. Si no n'hi ha més diners, doncs n'hi ha que retallar serveis o augmentar impostos. No n'hi ha altra. Si li donem més diners a uns i els demés se queden igual. I això és un poc la filosofia de la nostra moció, que al final això acaba afectant a les ciutats, acabarà afectant a Vila-real si no se fa una modificació profunda del sistema. Com vostè diu, és algo que està sempre flotant, és la necessitat de modificar el sistema de finançament autonòmic i alguns intents, però la realitat és que avui dia l'únic acord que n'hi ha assignat per el govern avui és un que acabarà o que podria acabar per influir molt clarament a la resta de comunitats autònomes i evidentment també als ajuntaments, no? Al final el finançament autonòmic acaba i evidentment els ajuntaments tenen una part que afecta molt al que ve del finançament autonòmic i, des de llavors, sobretot els ciutadans, que la major part de serveis que reben a Vila-real, dels que m'està parlant, d'educació, servei social, depenen clarament de l'autonomia, de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat en aquest cas, i per tant els acabarà afectant. Moltes gràcies.
Gràcies a vostres per el debat. La metàfora li permetiré que me doni la propietat intel·lectual també per utilitzar-la. M'agrada més la de la gamba que la vaca, la primera. La cabra i l'ovella mengen coses paregudes, és més difícil. Però lo de gamba està molt interessant, el tema. No se pot alimentar igual una vaca que una gamba. I s'ha estat molt bé. Bueno, ara ja debatit el tema, passem a votació. Regidor no ha escrit, Manu Robert.
Sí.
Vox.
Abstenció.
Compromís.
No.
Partit Popular.
Sí.
I PSOE.
No.
Pues queda desestimada i passem a explicacions de vot. Manu Robert té la paraula per explicar.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Després de totes aquestes manifestacions i d'aquest debat, que bueno, en principi ha sigut una primícia dins de lo que és este ple municipal, ho arriba a la conclusió de que les vaques en este país estan més aixutes que mai en la vida. Però a pesar de tots aquests problemes, i tenint en compte que si estos 25 regidors estiguérem en el Congrés dels Diputats, segurament Espanya aniria millor, perquè per lo menos tenim aquesta capacitat de poder per lo menos parlar i en les coses generals per lo menos conciliar-les. Jo estic a favor i l'accepte esta moció com a bona en regles i en línies generals, perquè té en consideració una sèrie de conceptes que no solament són jurídics, sinó que estan plasmats en els nostres drets fonamentals i en la nostra Carta Magna, quals són el de defensar la igualtat i la solidaritat com a principis irrenunciables. Jo no puc renunciar a aquests principis, perquè el principi d'igualtat que està recollit en la Constitució, com vostès saben en l'article 14, diguérem que és un dels pulmons principals de la nostra Constitució, tot passa per ahí. I per això tenim un Tribunal Constitucional que està precisament com a Tribunal Especial per resoldre totes aquelles qüestions que puguen enfrontar el principi este d'igualtat ante la llei, que és, diguérem, un dels sentits més principals que tenim els espanyols i que tenim que respetar-lo sempre. Unes altres paraules que m'han agradat moltíssim també ha sigut la independència fiscal, la multilateralitat, que no mos ha aclarit mai aquesta paraula com les diem, i la transparència, perquè aquesta transparència sí que podem acoplar-la directament a l'Ajuntament de Vila-real en un esforç continu d'este regidor perquè les coses se presenten d'una manera transparent, que el portal de transparència funcione com té que funcionar per bé de tots els ciutadans, perquè tenim moltes dubtes, és que som ciutadans de a peu i estem treballant així al poble i coneixem a la gent i els nostres veïns, pues moltes vegades ens comenten i això per què és, i això per què no és, i per què s'ha fet d'això, i jo per què no m'he enterat d'això. El portal de transparència és fonamental i jo ho estic passant de la línia nacional a la línia municipal, que és la que a mi personalment i des del punt de vista de la meva representació m'interessen fonamentalment en este plenari. És bo també recolzar el que s'exposa sobretot en el punt 9 i en el 10 inclús, en el tema dels fondos Next Generation. Ojo en els fondos Next Generation, perquè aunque a nivell nacional s'estiga treballant d'una manera, tots sabem que així en l'Ajuntament de Vila-real han pegat més d'una patina en el tema dels fondos de Next Generation. Són fondos que ens poden ajudar moltíssim, són fondos que la gent les necessita, són fondos que s'han perdut moltes vegades per una falta de diligència deguda i són fondos que tenim que apoyar, que tenim que demanar i que tenim que plorar a la Unió Europea, perquè la Unió Europea té l'obligació de donar-nos-ho.
Gràcies, senyor regidor.
Entonces, estic plenament d'acord en línies generals en esta moció i que volguera que continuara el Partit Popular en este sentit cara a les pròximes mocions. Gràcies.
Bé, pues moltes gràcies per explicar vot, Vox. Té la paraula doña Irene Herrero, la seva portaveu.
Gracias, señor alcalde. Nuestro grupo municipal ha decidido abstenerse en esta moción por una cuestión fundamental de coherencia. Aunque compartimos la preocupación expresada en el texto sobre la necesidad de un sistema de finanzas, contradicciones en la postura del Partido Popular. Mientras que aquí se denuncia el avance del separatismo y se pide paralizar concesiones a Cataluña, el mismo Partido Popular sigue apoyando y defendiendo el sistema del cupo vasco y la foralidad de Navarra, perpetuando privilegios que rompen la igualdad entre todos los españoles. En Vox no aceptamos la existencia de ciudadanos de primera y de segunda en función de la comunidad autónoma en la que residan. Creemos en un modelo de financiación que garantice que todos los españoles, sin importar su lugar de nacimiento, tengan acceso a los mismos servicios públicos en igualdad de condiciones. El problema no es solo la independencia fiscal de Cataluña, sino también el mantenimiento de estos sistemas forales que el Partido Popular sigue apoyando. Aunque reconocemos la importancia de abordar el problema de la financiación autonómica, no estamos dispuestos a apoyar propuestas que solo toquen parcialmente el tema y que no sean capaces de ofrecer una verdadera solución a la discriminación entre comunidades. Defendemos un sistema basado en la solidaridad y la equidad para todos los ciudadanos, sin excepciones, y por eso no podemos apoyar esta moción tal y como está redactada. La igualdad y la unidad de España no se defienden a trozos. No se puede estar en contra de los privilegios en unas comunidades mientras se mantienen en las otras. Por ello, nos hemos abstenido y seguiremos trabajando por un sistema de financiación que no haga concesiones a intereses separatistas ni perpetúe desigualdades entre los españoles. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora regidora. Per explicar vot el PSOE, té la paraula doña Sabina Escrig.
Moltes gràcies, senyora alcalde. Mire, poden quedar-se ben tranquils perquè nosaltres, els socialistes, continuarem defensant l'estat de dret perquè no hi haurà cap model de finançament fora del marc comú de la Constitució i el que sí que n'hi haurà serà un finançament just per a totes i per a tots. Però què passa ara en aquesta preocupació del Partit Popular en el finançament? Pues que ja no podem parlar d'independència, no podem parlar d'independència perquè ha hagut de ser un govern progressista el que acaba tenint aquest problema. I parlen ara, se preocupen ara d'aquest finançament per a Catalunya. Miren, per fer memòria una miqueta, sempre m'agrada fer un poc de memòria. Quan el senyor Aznar parlava català en la intimitat va ser quan va signar aquests acords del pacte de Majestic que era pues, que reconeixia un nou model de finançament autonòmic sols per a Catalunya i així com amb el PNV que els va pactar amb ells modificar el concert econòmic basc donant-los una major autonomia econòmica. És a dir, Aznar sí, el president Sánchez no. Però és més, en el 2012 va ser Alicia Sánchez Camacho del Partit Popular el que va demanar també un finançament singular per a Catalunya i a 2016 va ser el senyor Feijó el que ho va dir, el concierto català tiene razón. I saps la demagogia del Partit Popular? Ell sí, la resta no. I mentre ells ara parlen d'aquest finançament, el que sí que és una realitat és que totes les comunitats autònomes, des de que governa el Pedro Sánchez, han rebut més recursos econòmics. En els últims anys del govern progressista, les comunitats autònomes han tingut més de 204.000 milions d'euros. Més que en els últims 6 anys de M. Rajoy. Si a més afegim, per exemple, els fons Covid de les comunitats autònomes han rebut 250.000 milions d'euros més que en la legislatura de M. Rajoy. I a més, l'Estat assumirà part del deute de les comunitats autònomes. Bueno, el Partit Popular ha votat que no a que mos lliberen d'aquest deute. És a dir, en vegada de presentar mocions, el Partit Popular el que hauria de fer és, quan governa, pues, afrontar i ser valents en ese finançament just per a les comunitats autònomes. Perquè hem de recordar que en majoria absoluta en el govern de l'Estat i en majoria absoluta al País Valencià del Partit Popular mai, mai, mai van afrontar un finançament just per a les comunitats autònomes. És més, per fer memòria, el Partit Popular va entrar dins de la plataforma per un finançament just hacia el País Valencià quan M. Rajoy va deixar de governar i va governar Pedro Sánchez. Eixa és la demagogia del Partit Popular. Ara toca finançament perquè ja no tenen un altre discurs en la independència. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, senyora regidora. Bé, doncs passem ara al despatx extraordinari. Tenim uno, dos punts. Per a la seva incorporació en l'ordre del dia i l'urgència, algun vot en contra? Pues incorporen, senyor secretari, unanimitat. Sí. Primer, és la proposta de l'alcaldia de presidència relativa a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de la relació de despeses número 70/2024 en el número de conjunt comptable que consta en l'expedient. I el segon és una altra relació de despeses, que és la 74/2024. Si li pareix, senyora regidora d'Hisenda, explicar els dos junts.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Ja ho he explicat abans en la comissió que hem fet abans del plenari. Són, bueno, com sempre, donar gràcies als departaments d'intervenció de l'Oficina Pressupostària i de Tesoreria, perquè gràcies a ells pues, primer se gestionen i després se paguen. I en segon lloc, també donar les gràcies als membres als grups municipals de l'oposició i també, com no, al regidor no escrit, perquè tenen la paciència sempre de que reben la informació quan la reben i sempre intenten enviar-la el més aviat possible. Són dos conjunts comptables, una des de la 413, és la 70, són 132.800 euros de factures d'anys anteriors, i la 74/2024 són 92.395 euros de festes de maig de 2024, i com he explicat també en la comissió, són factures perquè resulta que la modificació de crèdit que van fer per a suplementar la partida de festes per a maig de 2024 va estar vigent a partir del 24 de maig, els diners van ser reals el 24 o 25 de maig, aleshores les festes ja havien passat i no n'hi havia crèdit. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Bé, pues moltes gràcies a vostè. Alguna intervenció en els punts? Ninguna. Votarem per separat la 74 i primer la 70 i després la 74. Crec que falta un regidor, Santi. Val, ha tingut que eixir, no? El tema, val, no n'hi ha problema. Vale, per què faig... Ah, està així. Pues un moment. Tranquil, no passa res. Val. Bueno, com ara ja està dins del plenari, no hi ha problema, i votem per portaveus, no hi ha problema. Val, pues, aleshores, anem a votar la primera, que és el primer punt d'urgència, extraordinari 70/2024. Manu Robert?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Abstenció.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada. Anem a l'altra, 74/2024. Manu Robert?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada també. Algun grup vol explicar vot en algun dels dos punts? No? Doncs moltes gràcies. Passem a la part de control. El primer punt és una dació de compte de resolucions d'alcaldia, es tracta de les actes de les juntes de govern local celebrades des de l'última sessió plenària ordinària. Senyor secretari, dona compte de...
Són les resolucions d'alcaldia, la 3.405 de 23 d'agost a 3.654 de 16 de setembre d'enguany. I els acords de junta de govern de 12 de juliol, 5, 12, 19 i 26 d'agost i 2 de setembre.
Bé, doncs queden vostres enterats. Moltes gràcies, senyor secretari. El segon punt de dacions de compte de la part de control és la dació de compte de la resolució d'alcaldia número 3.451 de 29 d'agost i versa sobre la delegació d'atribucions de l'alcaldia en la vicealcaldessa. Val? El tercer, règim interior, és la dació de compte de la modificació de composició del grup municipal socialista i del seu portaveu. És un canvi que es produeix en el grup socialista en el qual es nomena portaveu del mateix a Jesús Madrigal. D'acord? I en règim interior, el quart, és dació de compte de la composició de les comissions informatives. Així també l'únic que hem fet és unes substitucions, donat que la regidora Sílvia Gómez ha renunciat a la seva acta i ja no és membre de la corporació municipal, i la presa de possessió del regidor Diego Vila, doncs és el nomenament de Diego Vila en les distintes comissions informatives en els llocs on estava la regidora Sílvia Gómez. Val? Quedes vostres enterats. I ja per últim, precs i preguntes, que és la part de control i fiscalització, i començaríem pel regidor del no escrit, don Manu Robert. Té vostè la paraula per a formular prec o pregunta.
Sí, gràcies, senyor alcalde. S'han acabat les festes?
No, no.
Hem tingut bous?
Les patronals.
Les festes patronals. Perdó. Han hagut molts bous embolats? però hi ha hagut una part d'aixòs bous embolats que ha recibit moltes crítiques, i és el tema d'embolar els 6 bous dins del camió. És un tema molt delicat que ha sigut en la televisió, se va veure com se feia, i la veritat és que allò va ser una aberració total. Ha hagut molta gent del poble que m'ha queixat, m'ha dit, per favor, demana, per favor, que si hi ha alguna possibilitat d'això, de llevar-ho. Els bous embolats són els bous embolats, els que tindrem al carrer, els que hem tingut i els que tindrem tota la vida. I això els tenim controlats. Però aquest descontrol i aquesta agarra que va haver per culpa precisament d'això, d'haver aquests bous, que cada un anava per un carrer, que se van embolar d'aquelles maneres, que van eixir bous en les boles caigudes, i van haver alguns inclús que van eixir en el cap ple de foc, allò va ser una verdadera animalà. Allò va ser una verdadera animalà. I m'han demanat, per favor, que al concejal competent li demanem si hi ha alguna possibilitat d'això, o fer-ho d'una altra manera, o evitar-ho, perquè això ho han vist els xiquets, ho ha vist tota la gent de Villarreal, i la veritat va ser algo totalment lamentable. Només és això, gràcies.
Bueno, jo el que li tinc que dir, perquè tampoc ningú se duga a confusions, l'encierro de bous embolats, que és el que se referís, és un encierro que patrocina i paga un club taurí de la ciutat, no és la primera vegada, crec que és la 10ª edició ja, són 10 anys el que el fem, no ha passat mai en la vida res. Al respecte, hi ha una normativa que va regular el govern anterior del Botànic precisament per una nova modalitat dins dels bous al carrer que se diu encierro de bous embolats. Aquesta normativa té unes normes molt estrictes respecte a quin tipus de boles se poden ficar, com estan els animals, e inclús nosaltres tenim un veterinari permanent en aquesta activitat, i posteriorment també se fa una inspecció respecte als animals com han quedat, que per cert són animals que són alquilats, que tenen un ramader, en aquest cas és Mansilla, de Tarragona, i que se dediquen a això. És a dir, els animals han fet durant tot aquest estiu centenars d'encierros d'aquest tipus en Tarragona, en la província de Castelló, en València. Malauradament, l'agarrada del xicuelo, que va passar, pues, va ser un accident, evidentment, he estat en contacte permanent amb la família i podem donar gràcies a Déu de que pues bueno, està recuperant-se, però així del coma i no corre ja per ell la seva vida, el qual ens va tindre en un moment de molta dificultat. La pròpia família, la mare i tal, sap, són d'Almassora i el xiquet tenia afició a aquestes coses, i per tant ell és el que d'alguna manera també, major de 16 anys, que és la normativa que establís la Comunitat Valenciana, per cert en Aragó, està en 14 anys poder entrar als bous, així està en 16. En 16 deixem anar, no, en 15, deixem anar en patinet als xicuelos, que poden generar no només dany a d'eixa sola, sinó també a altres. En 14 pots tindre una escopeta acompanyada d'un major o un rifle per a la caça. En 15 pots dur un ciclomotor, o en 16. És a dir, hi ha una normativa. Per tant, tot el que l'Ajuntament de Villarreal i el Club Taurino i la Junta de Festes, que és la que decidís aquest tipus d'activitats perquè són legals, ha decidit, estan dins de la llei absolutament. Res de lo que va passar, que possiblement les imatges poden ser més o menys escandaloses, tenim ningú dato ni del veterinari ni de la policia autonòmica, que està també nosaltres allí de forma permanent, de que s'hagi produït ningú problema en els animals, de maltracte ni de problemes, pot ser que s'hi veig el foc en un moment determinat, però hi ha animals que tenen 8 i 9 anys i han fet això des de que tenien 3 anys. O sigui, que vull dir jo, hi ha una normativa, jo no vaig entrar, el que no li agraden aquestes coses, el que siga sensible té tot el dret del món, jo no vaig entrar així en un debat de bous sí, bous no. Però vostè que ha defensat els bous així avui, és que tota la vida hem fet, me pareix poc adequat aquest debat en el plenari, perquè la llei diu ben clar el que se pot fer, ja li dic que tots els dades que tenim, si haguera hagut el mínim problema en això, la pròpia policia autonòmica es va caure un expedient, hem tingut en alguna ocasió en aquest tipus de bous, no en els bous embolats, algun expedient i ens ha tocat informar i explicar-los el que ha passat. I respecte al tema de l'agarrada, pues, inclús la Policia Nacional va obrir un expedient, perquè com saben se va fer públic que el síndic de Greuges va requerir a l'alcaldia perquè li passàrem el que havia passat. El síndic de Greuges té una obligació també de defensar els menors d'edat, però la llei valenciana, el decret de bus al carrer, permetís a partir de 16 anys entrar. I, per tant, ella ha demanat informes i això se quedarà en res. Una altra cosa és que puga fer una recomanació al Parlament Valencià, i a qui siga, que és la seva obligació, de que els menors de 16 puguen o no poder entrar. Però jo no vaig entrar a aquest debat. El decret és el que n'hi ha, està en vigor, és absolutament legal i, des de luego, pues, nosaltres les seues preocupacions i les que puguen haver se li transmitiran al club que organitza aquestes coses, però evidentment és la Junta de Festes la que té autonomia en aquesta matèria, en aquest poble, per a decidir quin tipus d'activitats se fan, i més quan són absolutament legals, perquè aquesta és la qüestió. Val? Bé, alguna qüestió més, senyor Robert? A vostè. Fernando Archela, senyora Herrero, de Vox.
Sí, un prec per a la senyora Caravaca. És sobre el carafal adaptat. Se mos ha demanat si se podria fer un altre perquè un se queda curt, i el poder ficar a la part de darrere alguna espècie de banc o algo perquè qui van muletes o acompanyant se puguen assentar i no tinguen que estar drets durant tot l'event taurí. Se veu que jo amb qui parli es agrada el bou perquè tots me demanen coses pels bous, però bueno. Simplement és un prec.
Senyora Caravaca, és un
prec.
Sí,
gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Companya Irene, li agafem el guant. Sí que és de veres que hem vist que el carafal adaptat funciona. Tenim a molta gent gran fent ús d'aquest carafal, gaudint d'aquest espai i evitant també que se fiquen darrere de les barreres, el que és també és un perill pels corredors, o sigui que li buscarem la millor ubicació també dins de les possibilitats que tenim en la nostra vila, i li agafi el guany i treballarem en això.
Moltes gràcies.
Ja gràcies, està, regidora. Alguna qüestió més? Bé, pues continuem en César, doña Bea Serra, don Héctor Folgado, doña Ana Mezquita, doña Gemma, don Héctor Atravega, doctor, últimament, esta setmana, és que tan sancha i diente és normal també, no és per res. No, és que... Bueno, don Adrián Casabó, bueno, pues, moltes gràcies, no havent més assumptes que tratar, gràcies a tots, bon dia i s'alça la sessió.
Bé, doncs, com ja sabem, esta casa és un mitjà de comunicació que no se'l pot acusar en absolut de que no parle tot el món, perquè han sentit des de les 9 del matí, no, Míriam? Estem en directe en el ple de l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, des de que va, 3 minuts abans, inclòs, el tu hi hem posat amb l'avís.
Uh-huh. És a dir, hem sentit el que han exposat tots els partits, el que opinava cada un dels regidors de l'Ajuntament de Vila-real. No hem tallat l'emissió en cap moment, ni he intervingut en cap moment, perquè volia que vostès mateixa s'enqueren el que pensa cada un de les persones que ens representen en l'Ajuntament, a la ciutat de Vila-real. Però miren, jo, després d'haver sentit a tots els polítics, que si volen comentarem un poc entre Miriam i jo el que ha passat en cada moció, permetis que els diga que la paraula del dia avui ha sigut la multilateralitat, perquè tant el regidor Jaume Llorenç com Santi Cortells, els dos se enganxaven a l'hora de dir-la, i no serà perquè no són persones diestres en la paraula, i ens hem fet molta gràcia, els dos s'han enrist en això, i des de logo l'exemple en quant al
La vaca.
Sí, sí, el finançament multilateral que se demanava quan el senyor Santi Cortell ja ha dit que no és el mateix alimentar a una vaca que a una gamba, ahir és quan us ho han passat pipa, no?
Sí.
Míriam?
Sí, sí, jo crec que ja ho han dit, els millors exemples de tot el pleno, en diferència.
Jo crec que és un moment en el que tot el món ens donem compte de que som humans i que, bueno, que es riem fins i tot després d'haver tingut moments de tensió. Han hi hagut una unanimitat, com no, a l'hora de reconèixer els funcionaris de la policia local de Vila-real que compleixen 25 anys, com no, tots han estat d'acord en això i ben merescut que està. En quant a la moció del regidor no escrit de l'Ajuntament de Vila-real per una regeneració dels joves lliures sense tabac, hem de dir que hi ha hagut també una unanimitat, no?, en tots. Cal recordar que l'ha presentat el regidor no escrit, que és Manu Robert, recordem que és un ex-Vox i que el que sí li ha retret la regidora de Vox, Irene, és que ha sigut una còpia del que en el seu partit presenten allà on estan representats en els ajuntaments. És a dir, que l'ex-regidor de Vox, el regidor no escrit, segons la regidora, la portaveu de Vox, és una còpia el que ella ha fet. Compromís. En principi no sabia el que votar perquè pensava que ja que era o venia de part de Vox, responia una ideologia per un dels grups que recolzen aquestes iniciatives, té un nom un poc sospechós, però després ha votat que sí perquè s'ha interessat bé i ha dit que bé, que és el que interessava. També ha hagut un poc d'acusació per part del regidor no escrit de que quan siguem un govern seriós, o entre comillas, no? Ho ha posat un interrogant.
I en el tonet.
En fi, i el que ha fet, sense cap dubte, també, com no, el regidor de Serveis Socials és posar en valor el que fa l'UPCAS en Vila-real, que té una tasca molt, molt, molt bona en el que fa en la ciutat de Vila-real i que se ho ha treballat tot ben treballat. No sé si tu vols añadir alguna més.
Crec que parles molt bé, Susana. Jo puc haver de dir.
No, és per si alguna volta algú se queda en algo que una altra persona pues, no ho pensa o no ho diu, però anem les dues ben pendents d'agarrar i ses notes. I després, és que clar, si anem a parlar d'un sistema de finançament just i solidari entre les comunitats i les ciutats autònomes, ens remetim a, recordem allò que han parlat, que no és el mateix, que és el que ha dit el regidor Santi Cortells, no és el mateix donar-li de menjar una vaca que una gamba, doncs bueno, ahir és quan tots hem estat on s'ha manrist tots prou. Respecte a la moció del grup municipal popular per a solicitar una rebaixada de l'IBI que compensi l'impacte que suposarà per a les famílies la nova taxa de residus, bueno, ahir hem tingut un rifirrafe, perquè el senyor Casaboli ha recordat al senyor Belloc que assegurava baixar l'IBI per a compensar els veïns si és aplicació de la taxa de basura. I li ha retret pues que no tenia massa memòria, que ell havia dit que no mai pujaria l'IBI, i li ha recordat que l'IBI ha pujat un 10% en el 14, un 17, un 9,5% en el 17 i un 20, perdó, un 10, ai, és que me confundisquen les fetges. En el 14, el 2014, un 10. En el 2017, un 9,5. I en el 2020, un 10. I també en el 2022, un 5%.
És un 35%, en total, que no és poc.
Val. Pues cal dir que en este retret que ha fet, o que volia dir el senyor Adrián Casabó, en el 2014 no era un 10, i ens han de disculpar perquè ha sigut un error nostre de Ràdio Vila-real, era una baixada que va fer el senyor alcalde. El senyor alcalde entra en el 2011 i quan arriba el 2014, casualitat, ven a les eleccions, estava governant en coalició, jo recordo que entonces estava el Bloc, estava Iniciativa, estava Esquerra Unida, tots governant en coalició quan fa l'alcalde el senyor Benlloc, i quan arriba el 2014 fa una baixada de l'IBI o majoria absoluta. El baixa un 10%. I el que ocorreix després és que en el 2017, que ja tenia majoria absoluta, el puja un 9,5, en el 2020 el puja un 10 i en el 2022 el puja un 5. Quan se parla d'això, el senyor alcalde contesta, no volia contestar, i diu que, bueno, que l'estirem de la llengua no volia contestar. Quan se parla d'això, li retrau al senyor Casabó que havia dit que havia pujat un 30%. I el senyor Casabó li contesta i li diu, no, no senyor, jo havia dit un 25%. Jo no he dit cap mentida. Bé, el senyor Casabó, exactament un 25 no és un 24,5, no, senyor sí. Casabó. El que l'ha pujat, però si li llevem el 10% de com va entrar a ser alcalde, no l'ha pujat un 24,5, l'ha pujat un 14,5. L'ha pujat, però ha sigut un 14,5. Senyor Casabó, això són els números reals de lo que ha passat en l'IBI durant aquest temps. El que passa que, claro, cada un, Míriam, juga a la seva lliga, però nosaltres tenim més números, eh?
No, sí, inclús jo mateix havia entès que l'havien, el joc de l'havien baixat un 10%, que l'havien pujat també, per això.
No, el 2014, quan entra el grup de coalició, se baixa un 10%, i, oh, sorpresa, en el 2010, a punt de les eleccions, el senyor alcalde, que encara governa en coalició, puja l'IBI. Perdó, el 2017, que ja governa majoria absoluta, puja l'IBI. En fi, en 2014 estava a punt d'entrar en eleccions i, evidentment, pues, jo suposo que com farien, o igual ara el Partit Popular està dient-los que han de revisar l'IBI, que han de baixar més l'IBI i resulta que quan puja el baixa i quan torna a vindre eleccions... En fi, el que ha deixat clar Compromís per la seva banda és que cada vegada que els grups tenen majoria absoluta, què passa? Que entonces sí que poden fer allò de que ara puja l'IBI o ara baixa l'IBI. Per què? Perquè sí que tenen majoria absoluta. Ell el que ha argumentat és que cada vegada que Compromís ha estat dins del govern, el que han fet ha sigut baixar l'IBI. Tant la primera volta, que era el 2011, com ara, en aquests moments, que han baixat un 2%, que també ells estan governant. Que el 2% és pecat a minuta, no ho discutim en absolut. És molt poquet si ho trasladem a lo que són els nostres, les nostres propietats. Però ojo, que si m'anem i ho traslladem a grans empreses, un 2% són a munto diners. Resten 3 minuts. Demà repassarem en tots ells tots els que han anat dient. Hem parlat també de ixa llei d'economia circular de residus, en la que la direcció, la directiva europea del Partit Popular en Europa, que recordem que és majoria, la va aprovar i que després, quan se té que aplicar el Partit Popular en Europa, s'abstén. També de tot el que ens costarà replegar el FEM en Vila-real, perquè jo tenia així els datos i és un dineral, perquè miren, un piso de 90 metres que està valorat en 77.000 euros pagarà a passar 153 euros de taxa de basura. Clar, el que s'estalviarà en l'IBI en aquest 2% només seran 11 euros. Això és els datos que ens han donat. Però bueno, això ho estudiarem en coses en més detall, perquè evidentment jo suposo que tenim el meu company Jaime Mata, que té moltes ganes d'entrar. Recordem que n'hi ha futbol, que això també ens importa, i bueno, vostès han sentit tot el ple durant aquestes 3 hores que hem estat en directe. Cal dir que el moment més tenso ha sigut en el moment de l'IBI i que veurem com acabarà. Demà tots els portaveus de cada partit argumentaran. Jo m'ha agarrat moltes notes de lo que han dit cada un d'ells, perquè, clar, han dit coses que sí que compartís, coses que no compartís tant, i, des de luego, tots els missatges que vulguin enviar-me perquè jo els pugui preguntar demà seran benvinguts, que és el que volem, preguntar-li i aclarir tots els dubtes que tenim. Míriam, què t'apareix un ple municipal?
És el meu primer ple. He de dir que al principi estava un poc que no sabia per on caien els tirs, però ha estat una experiència, la veritat. I, a més, veure, sincerament, veure com la gent s'enganxa és entretingut com a menys,
Cada un defensa la seva postura i el ple és algo que la gent no té costum d'escoltar, però és una de les coses que jo, com a ciutadana, m'encanta escoltar perquè ahir me done compte de qui vull que me represente, en qui estic més o menys d'acord a l'hora de donar-li el meu vot per a que després, ahir, en el pleno de l'Ajuntament, defense els meus drets, com no. Fins a quina hora comencem? Fins les 7 de la vespre, que a les, bueno, a les 7 jugarem, a les 6 i mitja connectarà Javi en directe. No obstant, quedeu-vos perquè té coses molt interessants que contar-vos. Fins demà.
Me pondré nervioso. Y hablaré sobre esta vida tan injusta. Comeremos eso que tanto te gusta, como hacíamos en esos años tan maravillosos. Volveremos a llenar este vacío. Fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar.